La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen de les 5 de la tarda. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Mira, tot just... Espera, que no s'ha escoltat ara.
Bona tarda.
Ara sí. Tot just abans d'entrar en la temàtica d'avui, abans ho anunciàvem, que volíem parlar amb Cristian Carré, coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia, i és que l'Observatori contra l'Homofòbia presentava tot just avui al Parlament les conclusions del grup de treball sobre LGTBI-fòbia. Per tant, Cristian, què tal? Bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Exactament, per qui no ho conegui tot plegat, què hi heu anat a fer avui al Parlament?
Avui hem anat a presentar les conclusions del grup parlamentari sobre LGTBI-fòbia, amb el qual diferents grups parlamentaris, en aquest cas el PSC, la CUP, en Comú Podem, i m'estic deixant, i Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han signat unes conclusions adreçades al govern sobre els diferents objectius que elaborarà el diagnòstic sobre LGTBI-fòbia a Catalunya i establir unes mesures de prevenció, detecció i intervenció contra LGTBI-fòbia que han d'implementar a favor de les polítiques públiques de qualitat i efectives. I per tant és un document que s'adreçarà de seu parlamentària cap al govern perquè pugui implementar-les en la seva totalitat.
A grans termes, Cristian, què hi diuen aquestes conclusions?
Aquestes conclusions, bàsicament, agafen diferents sectors d'intervenció, com pot ser la salut, com pot ser l'habitatge, el mercat laboral, administracions i registre, migració i refugi. Llavors, en aquestes conclusions el que es demana és que diferents objectius i accions que es puguin implementar als departaments de la Generalitat de Catalunya per portar a terme la prevenció, la detecció i la intervenció contra LGTBI-fòbia. Poso un exemple, no? En el cas de l'assetjament, ara que hem vist també, doncs, desgraciadament, la situació de noi trans, no? De l'infant trans de Sallent, no? Doncs que funcionin els protocols contra LGTBI-fòbia, que es treballi, per exemple, amb tota la comunitat educativa, quan dic tota la comunitat educativa, doncs passem famílies, direcció, professorat, alumnat, personal d'atenció i serveis, doncs que els materials curriculars tinguin en compte la perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i gènere en l'educació. Doncs amb això, amb aquest exemple d'aquest sector d'intervenció, com d'altres com el mercat laboral, de continuar fent inserció, programes d'ocupació per a les persones trans que tenen una taxa d'atur esgarrifosa, que tinguin en compte, per exemple, les particularitats de les persones racialitzades quan estan demanant un procés d'asil per problemes o perquè són perseguides en els seus països d'origen per la seva identitat sexual o identitat de gènere. Diferents recomanacions que insten a diferents departaments de Generalitat que es puguin portar a terme per fer la vida de les persones de TBI, doncs, més justes, més iguals i més sanes democràticament.
Està molt bé, Cristian, que hagis tret a col·lació tot el que ha passat en el cas Sallent. Ho dic perquè en parlàvem en una taula rodona fa pocs minuts amb el professor Xavier Torrents, però també amb Virat Brasó, gènere no binari, membre del lobby trans. En parlàvem també amb Oriol García, psicòleg, neuropsicopedagog i membre del grup de treball Psicologia Afirmativa LGTBIQ+, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Arran d'un cas com aquest, Cristian, arran del cas Sallent, cal revisar sí o sí els protocols?
Jo crec que el primer han de fer que els protocols existeixen i tant que pot haver una revisió, però primer és que tinguin coneixement la comunitat educativa d'aquests protocols. I el que els sembla molt important és no ficar tampoc el missatge de que és individual. Desgraciadament a l'Ivan li ha costat la vida, però a l'assetjament escolar, com és la LGTBI-fòbia, en aquest cas la transfòbia, és una problemàtica social. Per tant, hem de veure aquestes estructures socials, com es travessen en els diferents cossos i identitats, en aquest cas el de l'Ivan, que finalment això ha estat com el producte de que, entre altres coses, no, que decideixi treure's la vida. Per nosaltres és un assassinat social, i el que s'estan dient és que la LGTBI-fòbia continua en molts àmbits de la nostra vida quotidiana, també en les nostres aules i en els nostres espais educatius, i per tant s'ha de treballar en aquests contextos socials. No només ens podem quedar amb un sistema binari de víctima-victimari, no, hem de treballar els contextos posant més recursos humans, materials, econòmics i socials, formant el professorat, formant a les famílies, formant a direcció, formant a les comunitats educatives, introduint la perspectiva de l'estat afectiva, sexual i gènere, perquè si transformem aquells contextos, llavors sí que avancem en aquesta transformació social. Si no, evitem i estem en el risc del que ha passat, no? De que, desgraciadament, l'erifòbia es normalitza, la transfòbia es normalitza i pot ser en la màxima greu expressió que ha estat doncs, el suïcidi de l'Ivan, no?
Cristian, ras i curt, vivim en una societat homòfoba i transfoba?
Sí, i vivim en una societat també masclista i racista, i això hem de ser conscients, és que no hem de tenir por a dir-lo, perquè ens hem socialitzat en aquests sistemes d'opressió. El que hem de fer és treballar-ne conjuntament amb polítiques públiques efectives que vagin a l'arrel d'aquests eixos d'opressió, que vagin a treballar contra el masclisme, que vagin a treballar contra el racisme, que vagin a treballar contra l'etifòbia. Hi ha altres eixos d'opressió que el que fa moltes vegades és que legitimen a certes persones a exercir determinades pràctiques discriminatòries, i l'assetjament que estava patint l'Ivan és un exemple d'això.
Parlaves ara de polítiques públiques efectives. Avui heu presentat al Parlament, com dèiem, les conclusions del grup de treball sobre la LGTBI-fòbia, que les han signat, em deies, a gran part de l'arc parlamentari, com el PSC, En Comú Podem, la CUP, Esquerra Republicana, Junts. Teniu la sensació que tot plegat arribarà a bon port?
Intentarem, a veure, és el primer document de seu parlamentària que fa el Parlament de Catalunya, que s'ha deixat al govern. Tenim l'esperança de que sí, que aquesta vegada nosaltres ja hem fet moltes recomanacions al govern a través dels nostres informes de l'estat de la LGTBI-fòbia, però ara només és l'observatori. De fet, al grup de treball hi ha hagut 36 compareixences de diferents entitats, persones de l'administració pública, professionals expertes en diferents matèries que s'adrecen al govern per instar que s'implementen aquestes recomanacions. O sigui, que sí que tinc l'esperança de que finalment escoltin aquestes recomanacions i es posin a fer feina conjuntament amb nosaltres, amb les entitats també, per poder portar-les a terme.
Cristian Carré, coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a aquesta hora, tot just acabat de presentar aquestes conclusions del grup de treball sobre LGTBI-fòbia al Parlament de Catalunya. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
I ara sí, Leo, alguna cosa sobre la qüestió?
M'ha semblat molt interessant, molt adient, i m'ha agradat molt, sobretot, de com recalcava constantment el caràcter estructural i social, i no reduir-ho a l'individu. M'ha semblat molt interessant i molt correcte, la veritat, o sigui, felicitats, m'ha semblat molt correcte.
Efectivament, s'ha de parlar de tot plegat, nosaltres que ho volem posar sempre tot sobre la taula, i avui, un dia com avui, també ho volíem posar sobre la taula. Per cert, un dia com avui, que has vingut, i efectivament... Ni un bri de sol.
Ni un bri i especialment tenebrós el dia d'avui.
Sembla que vagi a caure una grossa i una de neu, eh?
Espero que
sí. El dia blanc.
Espero que sí, entre de tot, no?
Sí?
Home, imagina't que ja aquest dia i a més no neva.
Tu has vist nevar ja o no?
Avui?
Sí, no, aquesta nit, vaja.
No.
No, eh?
No.
Estava dormint. Ja està, sí, com tothom, sí, per dir-ho.
Sí, d'aquella manera. Bé.
Què, avui?
Avui, ostres, és fort perquè...
Et deia, vens optimista.
Sí, no massa. Venia a parlar de Kant, no? Sí. Kant, potser com un dels filòsofs més importants a la història. Uh-huh. I és curiós perquè, curiosament, ara que parlàvem, o es parlava, no? Ens comentava el company, tot el tema de... LGTBI, no? Feminismes en un sentit plural. És molt curiós com des de el que es diu les epistemologies feministes, és a dir, com les vessants queer o de tot aquest àmbit de la filosofia contemporània, han fet una revisió molt forta del filòsof que vinc a parlar avui,
sí?
Que és Immanuel Kant.
Sí. Wow.
Fent una crítica bastant forta, el qual crec que és interessant, i si tinc temps al final l'adreçaré, si no ho deixo pel proper dia per fer les
Vinga.
Crítiques convenients. Bé, per què és tan important Kant? No? Perquè venim de parlar de l'ètica, no? Venim de parlar d'Aristòtil, venim de parlar dels estoics, i ara saltem a Kant. Per què és tan important Kant? No? Perquè Kant és pròpiament el primer filòsof il·lustrat, tot i que marca el final de la il·lustració de manera molt paradigmàtica, no? Sempre es parla molt de la il·lustració, és una cosa que els agrada molt parlar als liberals demòcrates, no? Ens agrada molt parlar de il·lustració, tota l'herència de la il·lustració, del segle de les llums, de la desmitificació del món, de...
Les grans idees,
no? Les grans idees, l'enaltiment de la ciència i la raó, però és curiós veure com durant tot el procés il·lustrat es va produir filosofia de molt baixa qualitat.
Sí?
Sí, es va fer més aviat una feina de divulgació, es crea l'enciclopèdia, es fan els diccionaris, es fa una feina més aviat de divulgació que no pas de filosofia. També perquè és una filosofia molt adreçada al context polític, i tot el que estigui adreçat al context polític tendeix d'alguna manera no a fracassar, però sí a fer mella, no? Llavors, diríem que Kant fa, proposa una ètica il·lustrada, no? En un text bastant important de Kant, potser jo crec que és els textos que més es pot llegir de Kant, perquè Kant és un autor insuportablement complicat de llegir.
Sí?
Jo el trobo molt, molt plaent.
Si comencem el món de la filosofia, no comencem per Kant, eh?
No. I si hi ha algun text que es pot recuperar de Kant és el de què és la il·lustració. Un text són 18 paginetes, molt potent, sobre què és la il·lustració, i és on fa la gran frase Sapere Aude. Allò és de Kant i és aquesta història que vol dir a través de pensar que allò ha estat malversat per Merlí. Llavors, en aquell text precisament parla de...
És que et va agradar la sèrie?
Buf, estic platòric.
Mai millor dit,
exacte. Parla de la sortida de la infantesa de la humanitat i de l'entrada a la majoria d'edat. Llavors, és una filosofia, una ètica que va molt per aquí. És una ètica que pretén... és una filosofia que pretén fer una fonamentació ètica que no recaigui en els antics valors religiosos ni mítics, sinó una ètica pròpiament il·lustrada que vol dir fonamentada en la raó. En el sistema jurídic, mirem el context històric, neix l'estat de dret modern, podríem dir, en el seu propi pe, Revolució Francesa, proclames no, d'igualtat, llibertat i fraternitat, i Kant intenta fer aquesta secularització i aquesta desmitificació del món. I és molt important en tot el tot lo jurídic, no? L'ètica kantiana és una ètica que de la llibertat, però en tant que legisladors de la nostra existència.
Això t'anava a dir, Leo, abans de continuar. Com es fonamenta una cosa tan etèria com l'ètica, a priori tan ètica, tan etèria, en la raó que d'eteri no té res?
Clar. Aquí, una cosa molt interessant de Kant, i Kant, per desgràcia, és un autor que se l'acostuma a explicar no, sempre al batxillerat, i d'una manera sempre es parla de l'imperatiu categòric i d'aquestes coses, però sempre es parla de la seva ètica sense parlar de la seva concepció filosòfica, epistemològica i metafísica, que allà és d'on es sustenta. No? Un llibre impressionant, que qualsevol que es vulgui dedicar a la filosofia, per mi és obligatori de llegir, que és La crítica de la raó pura, per mi, una de les grans obres de la història del pensament, una obra que és d'aquestes obres que les llegeixes i és un abans i un després, no? Fa tota una fonamentació, no? Sobre què és precisament la raó, fins a on pot pensar l'ésser humà, i a partir d'allà acaba arribant a l'ètica, no? Ah. Per què? Com fonamentem l'ètica en la raó? Perquè per Kant la raó és una cosa universal, no? I hi ha alguna cosa així com una raó pura capaç d'establir mandats, no? El qual ens portaria a l'imperatiu categòric, no? Que és establir les màximes i actuar com a individu, com a legislador universal. És a dir, que cada acció que un comet moralment podria ser alhora legislada com a llei universal. És una de les gràcies kantianes. Però, curiosament, el títol que duia avui és Kant, el fracàs de la felicitat.
Ara.
No? Des d'una perspectiva clàssica, l'ètica seria l'art de la bona viure, de la bona vida, sí. L'art del bon viure... Que en última instància buscaria la bona vida, la felicitat, la eudaimonia, la ataràxia, la calma, la serenor, el que sigui, aquí hi ha un gir molt potent. No? Per diversos factors. Primer, que som a la modernitat ja no som al món antic. La concepció del temps ha canviat. Uh-huh. No? Ja no venim d'un temps circular, sinó d'un temps lineal. Ja el cosmos ja no és un cosmos ordenat. No? A la introducció que fa Kant, el pròleg, podríem dir, que fa Kant de la crítica de la raó pura, parla del gir copernicà de 180 graus. No? I parla, precisament, que des del descobriment de la física newtoniana res torna a ser el mateix, no? Perquè la natura, precisament, passa a ser una cosa que passa a ser un objecte d'estudi. La natura ja no és un cosmos, sinó un objecte que hem d'interrogar a través d'unes lleis físiques per extreure'n conclusions.
Ho complica, Kant?
Ho complica, però és conseqüent amb el seu temps. No? És a dir, pensem en el context Newton, no? Acabem de descobrir la física mecànica, vull dir, això és una bestiesa, ha canviat la concepció del món. Copèrnic fa uns anys li donava la volta a la concepció científica de la totalitat, no? I la física mecànica és una física exacta, no? És una física que ara ja no ho és, però en el seu context és total. Sembla que l'univers es pot explicar en la seva totalitat, no? Amb lleis.
A mi saps greu que m'agrada desmuntar-ho tot, eh? Avui ens portaves el fracàs de la felicitat. Jo entenc que per entendre el fracàs de la felicitat hem d'entendre què considerava Kant que és la felicitat.
Exacte. Aquí és una de les gràcies, i quan parlava del gir modern anava molt això, que és ha nascut l'individu, mor el ciutadà d'alguna manera i neix l'individu, no? I llavors diguéssim que neix la subjectivitat amb Descartes, s'inaugura el període subjectiu de la història. Llavors... Kant, tot i ser un filòsof dels universals, s'adona que la felicitat és una cosa subjectiva, que per cada persona pot significar alguna cosa diferent i, sobretot, la felicitat depèn de coses externes a un mateix.
Per tant, quan dius, Leo, que la persona surt de l'individu per ser un ser individual, entenc, no?
Sí, deixa de ser ciutadà per ser individu.
Exacte, correcte. Deixa de ser ciutadà per ser individu, entenc que deixa de ser ciutadà en tant que individu dins d'un col·lectiu.
Exacte, o sigui, la gràcia, el gir que hi ha aquí és com, si els grecs entenien, no?, i els romans també, que la teva identitat passava a través de ser un ciutadà d'una ciutat, d'una polis, d'una cultura, d'uns costums, d'uns hàbits, els moderns entenen que, ràpidament, no?, si pels clàssics el col·lectiu defineix el ciutadà, sí, pels moderns l'individu fa el col·lectiu, no al revés. Gran error del liberalisme, al meu parer, perquè l'individu abstracte no existeix. No? Aquí estarà, això seria la meva posició filosòfica. Però precisament, com hi ha una força de l'individu potentíssima, sí, Kant se n'adona que, precisament, si l'ètica gira envers el bo i el dolent, aquells que fan el bé acostumen a ser més infeliços que aquells que no pas fan el mal. Aquí s'ha abandonat la concepció socràtica del bé i del mal, que juntava bé amb bellesa i considerava que aquell que sabia el bé només podia fer el bé. Clar, què ha passat aquí? Maquiavel. Maquiavel fa 200 anys escriu El príncep, no? Ostres, el clima ha canviat. I llavors Kant se n'adona que aquells bons acostumen a ser més desgraciats que no pas els dolents. Per això, a mi, una cosa que em va enamorar de Kant i sempre la miro amb fascinació, és com ell, tot i adonar-se'n, no?, de com precisament no podem ser feliços de manera autàrquica, hem d'aspirar a ser dignes de ser feliços. I això és una idea que em fascina. És a dir, si èticament no podem buscar la felicitat, com a mínim un ha de ser digne de ser feliç, no? I això, ostres, trobo que és una idea molt potent, no? Que Kant el tema de la felicitat ho acabarà resolvent, després explico com, més o menys, però l'interessant és que l'ètica kantiana ja no és una ètica dels fins, no? Perquè en aquell context també hi ha l'utilitarisme. Val, hi ha l'utilitarisme, que parlem un altre dia, si vols.
En tant que el meu fi com a persona no és ser feliç, sinó com a mínim ser digne de ser feliç.
No.
Encara que no hi
arribi. No hi ha ni fi.
O sigui, no hi ha ni fi.
No hi ha ni fi. O sigui, com el plantejament kantià és que un no ha d'actuar moralment per les finalitats, val, sinó per principis.
Wow.
És un gir molt potent, no? Perquè Kant se n'adona que precisament l'ésser humà és un ser racional limitat, no? I no pot calcular tots els... No pot calcular quan una acció... Perquè aquí és el potent de Kant, no? Perquè Kant entén que el món és una cadena causal, sí, però l'ésser humà és radicalment lliure. I llavors, quan actua lliurement, introdueix una nova cadena causal al món. Però com som sers racionals limitats, no podem calcular totes les conseqüències dels nostres actes. Per tant, jutjar moralment per les conseqüències és erroni. El que hem de fer és jutjar per l'origen de l'acció. No? Perquè, cosa que Kant és molt... Ell és... Sempre hi ha una certa melangia a Kant, perquè diu que realment ni tan sols nosaltres mateixos podem conèixer l'origen dels nostres actes. Només tan sols Déu pot saber això, no? Diu textualment Kant. Perquè ell, d'alguna manera, se n'adona que tu has d'actuar pel bé seguint l'imperatiu categòric més enllà de les conseqüències, no? Per exemple, per Kant, en cap moment la mentida és algo possible, perquè infringeix l'imperatiu categòric, perquè precisament si jo cada acció moral la faig com a legislador universal, si legislo la mentida, la mentida perd el seu sentit. Perquè la mentida és una cosa parasitària, no? Perquè un mentider sigui efectiu, necessita una societat que cregui la veritat.
Val.
És a dir, perquè jo, al mentir, la gent em cregui la meva mentida, tothom ha de donar per fet que jo diré la veritat. Però si jo legislo la mentida, ningú creurà res. La comunicació no és possible, no?
Val.
Que això és un altre tema, però...
Molt bèstia, eh?
Que això és el tema de l'Eurè. Això és molt interessant. I Kant, precisament, no defensa la mentida en cap context. No hi ha la mentida blanca, la mentida per... clar, Kant, la realpolitik, li semblaria algo vergonyós, no? Perquè ell considera, no?, que l'acte en si a vegades és igual. O sigui, sempre es posa l'exemple de... en cas de que, per exemple, posem que s'està ofegant la meva mare a un riu, no?, i jo la salvo. Si la salvo per ser la meva mare, estic sent immoral per Kant, no? Si la salvo, si salvo una persona perquè em deu diners i vull cobrar, és immoral. Només és vàlid si la salvo perquè considero que la vida humana és un fi en si mateix que s'ha de ser salvat.
Val.
És igual qui sigui. Només en aquest cas és respectable.
Arribats i entès tot això, aleshores per què fracassa la felicitat?
Perquè hi ha factors externs. Perquè vivim en un sistema desigual. Perquè precisament el món i el bé no van de la mà, per desgràcia, no? Sembla ser que per Kant el sistema jurídic va avançant, no? El dret, l'estat de dret avança, però això no ens fa millors ni pitjors. Ens acostuma a alienar més amb no ser, alinear més amb no ser dolents. Uh-huh. Però la felicitat fracassa perquè depèn de qüestions materials, depèn de qüestions culturals. L'únic que depèn d'un és si fa el bé o el mal.
Va.
No? Perquè som lliures, per tant, depèn de nosaltres si fem el bé o el mal. Uh-huh. Però no depèn de nosaltres si som feliços o no.
Ens queda poc temps, però volies fer la crítica tot plegat.
Volia fer la crítica, sí.
Som-hi.
La crítica que se li pot fer a Kant més forta és que tot això del deure, no, actuar pel deure, està molt bé, no? Però hi ha altres factors com són la dignitat humana, que queden de costat, hi ha altres factors que són la força vital, i Kant no se n'adona que el context importa. De que no tothom està en la mateixa condició d'exercir lliurement el seu dret, no? Que els contextos materials importen, que no és el mateix una persona de classe, una persona racialitzada en un context colonial, uh-huh, que ser com ell, un blanc burgès de la Prússia del segle XIX. No? Per tant, Kant obvia tota aquesta part i al fonamentar universalment una ètica, totes aquelles persones que ocupen una posició subalterna queden silenciades o prejutjades moralment, no? I crec que és una de les crítiques molt fortes que li pot fer Kant, i l'altra és que li dona, és una moral profundament antropocèntrica.
Té alguna cosa a veure que faci això i se n'oblidi d'aquestes estructures inferiors a la seva postura, d'aleshores, uh-huh, precisament perquè no atribueix la felicitat al fi?
Jo crec que el que té a veure, sobretot, és el seu context. El seu context és el primer, no? Si mirem el segle de les llums, no, podem parlar, quan parlem de l'era de les llums de la Il·lustració, podríem parlar de l'era de les tenebres a l'altre costat del món, no? Vull dir, la Il·lustració es fonamenta en un procés d'industrialització i es fonamenta en l'esclavisme a l'altra part del món, però és que no ho veiem, no? Vull dir que això està molt en compte, i un dels problemes que té la Il·lustració és que al col·locar la raó com un valor absolut, uh-huh, no, és a dir, es parla, això ho vam parlar un altre dia, però diguéssim, la Il·lustració cau en un mite, que és no hi ha major mite que pretendre superar tots els mites, i col·loca la raó en una posició completament mítica com el nou Déu. Llavors, al pensar que la raó és profundament universal, s'oblida de tot el context, de tot el que és estructural i el que depèn d'una posició desigual. No? La Il·lustració diu, tots tenim la raó per igual. Sí, és cert, però tots no naixem, però no tots naixem per igual. I aquí és la gran diferència.
Anem al tuit?
Anem al tuit.
Tengo un tractor amarillo.
És que no podia posar-ne un altre, Leo.
No.
Has tuitejat avui a 9:45 del matí.
Avui no. Fa una setmana, d'això.
Ui, sí.
Ui, vale, quin susto m'he cardat.
Sí. Vale. No, fa una setmana.
Dic, perquè si no estic dissociant.
Dissociant, exacte. 8:00 a.m, leyendo sobre química y física agrícola. Realmente he tomado malas decisiones para llegar a este punto. Y ya un usuari que et contesta... ¿Por qué estás leyendo sobre eso?
Exacte.
Doncs jo m'he fet la mateixa pregunta.
Aquest usuari, per cert, saludos al camarada Lavín.
Sí? Camarada, també?
Sí, camarada Lavín.
Aquest sí. Ho has dit amb una cara d'aquest ho és de veritat.
Aquest ho és de veritat, exacte. I precisament, perquè llegia sobre física agrícola i química agrícola, vull dir...
A 9:45 del matí.
No, clar, jo... Estic en un estat completament maníac, desesperat, vull dir... buf, terrible.
Sí?
Però perquè últimament... una de les... m'interessa molt, com saps bé, les qüestions de l'emancipació humana.
Sí.
No? Crec que és una de les coses més importants a pensar. I últimament estic donant-li moltes voltes a que crec que un dels factors fonamentals per l'emancipació és l'agricultura.
Ves? És a dir, un hort o no?
Tant de bo. Però sí? l'autarquia, o sigui, com l'autarquia, l'autosuficiència col·lectiva, és un pas fonamental per l'emancipació. És a dir, si la gent és autosuficient agrícolament, tenim molt fet ja a nivell d'emancipació. Vull dir que, gent, voleu ser revolucionaris? Cultiveu llocs abandonats.
T'agraden les bodes?
Les bodes?
Sí.
Els casaments?
Casaments.
Seculars o no? Jo sóc bastant bailarín, eh?
Jo i les bodes.
Si hi ha barra libre.
Sí?
Si hi ha barra libre, sí.
Per tant, avui t'agradarà que acabem així. Leo Espluga, gràcies, que vagi molt bé.
Vagi molt bé.
Radio Estel.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Ens agrada saber.
Ens agrada entendre.
Ens agrada explicar.
Ens agrada entretenir.
I estem amb tu cada dia de 8 del matí a 2 de la tarda
al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Per despertar-te de veritat i amb ganes.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són... Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
I per tant, els dilluns també saludem la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Broncova. Què tal?
Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com estem?
Molt bé. Amb un temps de neu...
Doncs sí, correcte.
Ja ho veurem,
correcte.
Això, bueno, com acaba.
A mi m'agrada la neu, per lo de la rossidà.
Tu creus,
saps?
Que pot tornar a nevar a Barcelona? Perquè amb el fred que fa i amb aquest...
A mi m'agradaria. Ja,
saps aquests núvols blancs, blancs,
sí.
Blancs?
Sí, sí, a mi m'agrada. És que la Rússia, a veces,
ah,
saps? La esclavitud.
Clar, ves aquí, li dic.
Jo vull neu, clar. Sí, perquè si una cosa bona té l'hivern és la neu i aquí
ara
no n'hi ha.
Tu ets d'hivern, ja, eh?
No, però sí de neu.
No?
Ah. De neu, sí.
Jo sóc d'hivern, jo sóc molt d'hivern.
Bueno, va, és igual, sóc molt complicada. Va,
parlem d'òpera?
Sí, no ben bé.
Ah.
Avui toca biografia.
Val.
Saps per què? Doncs perquè hem viscut les 4 estacions de l'any en un maleït cap de setmana i he pensat, calla. No he parlat mai d'una de les peces que més persones del món taralegen o saben o han sentit algun cop a la vida. Ja abans,
sí.
Veus per on van els tiros?
Sí, tant.
Perquè, aviam, no sí. Podia ser que jo hagués passat per alt aquest highlight de la música i una de les biografies alerta més peculiars d'un compositor barroc. Així que avui, la vida d'Antonio Vivaldi. I sí, alerta, abans de que em digueu res, va escriure òperes a Cholón, però per coses de la vida, ja comentareu, vosaltres no ho sabeu.
Jo hi ha músics del barroc, Maria, que
sí.
Començo a escoltar
sí.
I jo ja hi soc al barroc.
Jo també.
Jo m'he vestit amb, aquell,
sí,
amb
jo
aquelles punyetes.
Sí, els, xorreres, allà,
tot
la perruca.
Sí, sí, sí,
sí,
sí,
tu ets
sí.
Dels meus. Me reboten les enagües.
Ara.
Soy d'estar, sí.
Rebota alguna cosa més que això.
Mira, no ens en centrem, per favor, eh?
Va,
tot i que Vivaldi estaria orgullós d'aquests comentaris.
Sí.
Perquè qui és Vivaldi? Doncs és un senyor venecià i un dels màxims representants del barroc, com bé hem indicat.
Mm-hmm.
I pels que tinguin més de 25, és aquell que a les aules de música dels 90 anava amb una perruca i un violí, eh?
Sí.
Te'n recordes, aquell pòster clàssic de les
I
classes
tant.
Millennials? Bien, pues ara. ese señor. Vinga, el cert és que és un dels compositors més prolífics de la història, perquè ens sembla una barbaritat quan diem que Mozart té unes 600 obres escrites, però és que alerta Vivaldi, que en va fer més de 800.
Ap, aquí!
Correcte, increïble. Una altra cosa és que després s'han anat perdent totes a lo loco, eh? Però això ja és un altre tema que comentarem. Es deia de Vivaldi que trigava menys en composar una peça que en un copista en fer la còpia. Ja hi és anar, eh? Com te quedes? El paio va revolucionar el concepte de música programàtica. Si tu cara és... De què me hables, Maria Broncova?
Sí.
Doncs jo us explico. La música programàtica vol dir que la música descriu coses de forma literal. Que la música no pretén abocar res, sinó descriu coses. Què són les 4 estacions? Música programàtica. I descriuen coses molt concretes. Us he portat uns exemples perquè ho veieu clar.
Som-hi.
Mira, ara escoltarem, per exemple, els ocellets.
Podria dir el colibrí.
Ah, Hay un colibrí, hay un colibrí. Sí, senyor, sí, senyor. Així, aquí no s'acaba la cosa perquè també podem escoltar rius fluint. Escoltem els rius. Els sents com van fluint?
Sí.
Veus? Literal.
Que va i que vien, eh?
Sí, i no solament naturalesa, eh? Pots descriure qualsevol cosa, sí? Perquè Vivaldi també ens defineix grangers borratxos. Escoltem-los. No se encuentra bien esta persona.
Otra ronda. És otra ronda, eh?
Però ja són males, estan, sí, a punt de fer la siesta.
Correcte.
I és literalment el que defineix Vivaldi.
Sí.
Això és el que vindria a ser la música programàtica. I ell va ser el màxim exponent d'aquest rotllo, con lo que sí, predecessor de les bandes sonores, sí, por supuesto, ja estava ahí Vivaldi dándolo todo. També va ser el senyor que va popularitzar el concert. I la seva música sacra és tan expressiva que pràcticament sembla òpera. Vamos, que va ser un crac, un jefe. Ara, això sí, té la marinera amb la vida d'aquest senyor. Som-hi.
Doncs com deia aquell, comencem pel principi.
Sí, senyor, t'estaràs preguntant, seria un nen prodigi Vivaldi?
Suposo.
Doncs per suposat,
sí, eh?
Per suposat, sí. Mira, ell va ser el primer de 6 germans. I el seu pare era barber i violinista de l'església de San Marco.
Ah.
I d'entrada el paio estava com molt a tope amb el tema d'ensenyar-li el llegat familiar al primogènit. Però què va passar? Que amb l'arribada de 5 fills més a la família, doncs va decidir que allò no donava de si i el va fer ingressar al seminari.
Ai.
Et diré que vocació de sacerdot diuen que el noi no tenia gaire. I ja et diré jo que els vots de castedat i obediència no vindrien ser el seu fort, precisament, d'acord? Mira, per aquells que heu caigut en què no he donat la data de naixement, ho he fet completament a propòsit. Per què? Doncs perquè Vivaldi, com he dit, com ja he insinuat, ha anat perdent de tot al llarg de la seva vida. I sí, és el cas de la partida de naixement.
Ai.
Perquè diuen que a l'any 1678... va haver-hi un terrible terratrèmol a Venècia. Tot i que d'això no tenim cap prova, vale? El que sí que sabem és que només neix a Vivaldi, la infermera el va batejar de seguida per perill de mort. I què va passar? Doncs que en aquells entonces eren més rigorosos amb els assumptes de registre diví que amb qualsevol altra cosa.
Clar.
Així que van perdre la partida de naixement, però no la fe de bautisme, que es va retrobar l'any 1962.
I han passat uns quants anys, eh?
Però molts, a saco. Així que sabem que Vivaldi neix el 4 de març de 1678. Ara no sabem si per terratrèmol o per infermetat sense documentar o per què va néixer en condicions inusuals i així estan les coses. Per què? No lo sé, porque todo se pierde sin parar.
Veus?
Ho aniràs veient.
Ja passa,
és ben curiós. Vinga, va, avancem. El petit Vivaldi té 10 anys i amb aquests 10 anys ja feia gira per tota Venècia i el cert és que era un violinista molt virtuós i un compositor quasi per gràcia divina. Tu saps aquella gent que tu li dones un instrument i el toca?
Sí.
I no el sap tocar, però el toca?
Em fa molta mania.
Vivaldi, de esos. Qualsevol cosa, la trompa, la toca, el clave, la toca, aquests, ràbia.
Sí.
Sí, des dels 11 anys, sí, molt ràbia, sí. Escoltem-lo, sisplau.
Sí que és un jefe, eh?
És un jefazo.
Sí.
¿No te da como vigor?
Home.
A mi Vivaldi me da como...
ganes de vivir.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí, em passa això. Vinga, va, ja tenim un Vivaldi de 15 anyets que ingressa al seminari. I, per sort, se n'adona que pot completar els seus estudis musicals i que, fins i tot, fent una mica de trampa, pot dedicar-s'hi per complet. Sí, així que els 17 el donem en diacà i els 25 ja és sacerdot. Però... ell, que era molt llest, va fer trampa. I es va deslliurar de dimissa al·legant una espècie d'asma. Bàsicament va dir que s'ofegava perquè tenia estrechet de pecho, eh?
He escoltat coses més... més creïbles per la mili.
Estrechet de pecho i com que tenia estrechet de pecho el fum del botafumeiro l'asfixiava. Sí, t'ho juro. Aviam, jo no sé res, eh? Diuen les males llengües que tot és bullshit i que el que volia era tocar, dirigir, composar i dir missa, doncs no li venia bé.
No li venia bé.
No sé. Igual sí que s'ofegava amb el botafumer. Jo no lo sé.
Vés a saber.
Que també et dic, si jo hagués de composar 800 obres, igual també tindria estrechet de pecho,
clar. Tot no ho pots fer.
No, tot alhora no pot ser. Qüestió que des de d'aleshores serà popularment conegut com el Prete Rosso, que vol dir cura vermell o capellà roig. Una, perquè era pèl roig, i la segona, per lo de los loles de ser muy mal cura.
Val, 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 val.
I com ja podeu imaginar, a partir d'aquest moment que diu ja no faig més missa, la seva relació amb la Inquisició veneciana va ser més que tensa en molts moments.
Perdonaràs, però això és heavy metal clàssic.
És que és el que estàvem comentant. És o no és?
Home, i tant.
Jo estoy aquí... Ves? Vigor.
Sí.
Da como...
Sí.
Empuje. Bueno, va. Som-hi amb Vivaldi. Seguim, perquè si una cosa cal destacar de Vivaldi, que ja amb 27 anys era un compositor consagrat, un director d'orquestra reputat i un virtuós violinista, és sobretot el seu paper de professor.
Com de?
Sí, perquè durant 30 anys, que ahí és poco, va treballar com a profe de música de l'hospici de l'Hospitale de la Pietà, que era una llar de nenes orfes i l'única de tota Venècia que també acollia vídues joveníssimes i nenes abandonades.
És que jo he estat aquí o no?
Sí, tu diu. Has vist un concert de Vivaldi allà?
No.
Ah, entonces, vale, entonces ya me caes menos, peor.
Sí, sí.
Siempre estás en los sitios a los que quiero ir. D'acord. Corramos un tupido velo. Voy a seguir con Vivaldi y quitadme este heavy metal que me enfado. Qüestió, què va fer Vivaldi? Doncs va convertir aquell hospici en una autèntica fàbrica de grandíssimes instrumentistes i cantants, tot sovint fins i tot de fama internacional.
Déu-n'hi-do.
Amb elles va fundar una de les orquestres de cambra més reputades de tota Europa i la coral professional Les Filles del Cor, de la qual van sorgir cantants d'òpera de grandíssim èxit i fama mundial. També van ser per ell una font d'inspiració constant. Per què? Perquè els hi va composar la friolera de 478 concerts. Ahí es na. ¿Cómo te quedas? Nada, cuatro conciertitos.
Cap de setmana.
Sí, ya puede tener estreches de pecho este señor, ¿eh? Sí. Ya. Qüestió, que les seves actuacions s'abarrotaven de públic. Per què? Perquè el nivell de virtuosisme de la composició era increïble i aquelles nenes ho brodaven.
Clar.
Sí, o sigui que increïble. Però què passa? Que estem a principis del 18 i les òperes estan super mega de moda a Venècia. I, per suposat, Vivaldi no es va quedar enrere. Després de la seva primera publicació amb 27 anyets, es dedica a fer molta òpera, però molta és com 200 òperes. Però què ha passat? Pues que igual acaba la partida de naixement, igual que tot, es va perdre. I per això vosaltres no ho sabíeu. Ah,
és que es perd tot de Vivaldi, eh?
Sí, ara...
Així no es pot...
No, fer la biografia d'aquest senyor és molt complicat. Perquè jo volia anar per obres i no es pot.
No.
Estan totes perdudes, és impossible, és impossible. Qüestió, que no només va dedicar-se a composar òperes, sinó que Alerta va ser un gran empresari, perquè amb 37 anys es va fer impresario del Teatre de Sant'Angelo, que bàsicament era com un representant, ¿vale? Un mànager.
O sigui, no el
que...
tenia prou feina.
Bueno, és el que cobra el bolo, però no va.
Vale.
¿Saben lo que te digo? I clar, com que nenes talentoses no li faltaven, doncs va ser un negoci bastant lucratiu. Vinga, va, fem un saltet. Ens plantem amb un Vivaldi de 37 anys. Per què? Doncs perquè li arriba un altre moment de molta tensió amb la Inquisició veneciana. Primer té un superexitazo amb l'òpera Nerón.
Ai.
I treu de seguida un altre, perquè el pueblo así lo exige, que s'anomena Ercilda. I quin va ser el problema d'Ercilda? Doncs la temàtica, perquè era l'història d'una dona que s'enamorava d'una altra dona que anava disfressada d'home. Clar.
Com d'aquí, eh?
No, la Inquisició veneciana dijo, ¿esto qué es? Vergüenza, censura, fora! Però no només fora i censura, sinó que des d'aquell moment van sotmetre a un meticulós escrutini tota la vida personal de Vivaldi. I ja te digo que si el río suena, agua lleva.
Home,
clar, clar, estem parlant de època de Casanovas. A Venècia hi ha els bordells més famosos d'Europa. La castedat està complicada, està complicada. I a més, Vivaldi està rodejat de noies maquíssimes, talentoses i que l'adoren, totes elles. Clar, tot el rato. Doncs què passa? Escàndol, evidentment. Alerta, la noia Anna Giró, que era una cantant de molt èxit i molt famosa ja per molts racons d'Europa i que coneixia Vivaldi des que ella tenia 16 anys, sembla que té un afer amb Vivaldi. Què passa?
Com
problema 1. Vivaldi té 32 anys més que ella. I problema dos, per si no ens havíem adonat, és que és cura.
És el nou Risto Mejide.
No, no, muy mal. Sí, saps que ho he pensat? Saps que ho vaig pensar? Mira, Risto. Total. Bueno, qüestió, que tot fatal. Però és que no s'acaba aquí la cosa. Perquè tu saps qui era la criada secretària i infermera de Vivaldi? Paulina Giró, et sona el cognom?
Home.
Correcte, la seva germana.
Tu saps que aquí a la ràdio tenim una Giró, eh?
Bueno, pues preguntem-li.
No fos cas...
T'imagines? Ui, la filla il·legítima de Vivaldi. Ui, me pone un poco este asunto, eh?
Li preguntarem a l'Olma Giró.
Investiguem-ho, investiguem-ho. Bueno, la qüestió és que tots tres negaven sempre les relacions, eh?
Sí.
Deien que allò no estava passant mal. No, 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 nosotros somos professionales y basta.
Home.
Pero, de nuevo, cuando el río suena, eh? El agua, jo què sé, que la cosa estava fea, fea, fea. I, per suposat, en aquest punt ja les relacions amb l'Església i Vivaldi estaven xungues, xungues. ¿Qué te parece?
Canta bé aquesta noia, eh?
Cecilia Bartoli, hombre, hombre.
Sí, sí, no.
¿Qué te crees que yo te traigo?
No, no, sí, sí.
Tontunes
sí.
No, eh? No. Tontunes?
Cap ni una, cap ni una.
Vinga, va, fem un saltet i ens plantem amb Antonio Vivaldi de 40 anys. Per què? Perquè et deixa Venècia per anar a treballar com a mestre de capella pel governador de Màntua. I allà composa Adojo i, evidentment, quasi tot es perd. Mm. Per suposat, no faltaria més. El 1722 viatja a Roma per tocar davant del papa.
Compte.
Sí, i l'èxit és abrumador. Comença a composar per encàrrec per tota la noblesa europea i Carles VI el nomena cavaller de la medalla d'or i li ofereix un trasllat a Viena on pogués dedicar-se completament a la composició lluny de l'Inquisició i de la rumorologia.
Ah, mira.
Però ell es troba com molt lligat a la seva Venècia natal i decideix posposar una miqueta l'oferta. I què passa? Doncs lo que pasa siempre, porque la procrastinació és fatal.
Sí.
Ho sabem,
sí, sí,
però
sí.
Ho fem tots. Pues Vivaldi no se libra tampoco.
Clar.
Què passa? Que n'arriba als 52 anys, perquè ho va posposar llargament.
Sí, eh?
Llargament.
No, no és allò de la setmana que viene ya sí eso.
Estava pegado. No.
És un nos vemos als amics aquells que no els hi fas gaire cas.
Correcte, però és que aquest senyor tenia partitures al cap, no tenia pensaments, o sigui, no tenia temps, ell, de prendre bones decisions. Qüestió, què passa? Que als 52 la seva posició a Venècia ja és molt complicada, perquè entre els rumors, la tensió amb les institucions i que la música barroca comença a perdre popularitat, ell cada cop té més problemes econòmics i menys oportunitats laborals interessants. Així que, per fi, davant de la precarietat econòmica, decideix estalviar i fer una gira. Que dius, va a veure a Carles VI? No. Se'n va a Viena i a Praga acompanyat del seu pare. A veure si té èxit.
Mira'l.
I saps què? Que el té. Sí, senyor, el té. Té un èxit espectacular. Europa flipa amb el seu talent i la seva música i comença de nou a tenir nous projectes interessants. I just quan ell se sent en ple apogeu de la seva carrera musical i ja té 59 anys, que nunca és tard...
Va lluny aquest, eh?
Molt lluny!
No
ja t'ho he dit que era peculiar la seva vida.
Anyets, eh?
No.
Va.
I nace raro, però mira-lo, aquí
sí,
el tenim,
sí.
Amb 59 anys sent una estrella
del
barroc. Qüestió, succeeixen dues coses que ho capgiren tot.
Compte que podríem estar parlant de el precursor de Psicosis.
És que tiene... és el precursor de quasi tot. O sigui, un comença a escoltar el barroc i diu esto me suena, calla, esto me suena, calla, esto me... esto parece reggaetón. Oye, esto parece heavy metal. Oye, esto... Sí, és veritat. Sin barroco no hay nada. Barroco es maravilloso y me gusta un poquito. Y me pone como... ¡Ah! Sí, entre el café y Vivaldi os estoy excitada ya. Vinga, va, perquè s'hi he posat música de tensió.
Sí.
Que aquest és l'hivern de Vivaldi. Sentiu els torbs gèlids, està tot glaçat.
Sí, sí, sí.
Mira
sí.
Com tiretes. Ai, 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 tengo frío. Dios mío, qué frío.
El tiqui-tiqui del Billy, eh?
Aquesta gente tiene frío. A mi me da frío.
Sí,
doncs
sí,
va,
sí.
Som-hi. Què va passar? Doncs que Vivaldi havia muntat un cicle d'òpera a la ciutat de Ferrara. I els rumors del seu afer amb Anna Giró, que havia de ser la cantant principal, van arribar a oïdes del cardenal Tommaso Ruffo.
Ui.
De seguida va vetar la presència de Giró a l'escenari, però Vivaldi, que amb 59 anys ja estava de vuelta i media de la vida, es va emprenyar com una bona i va plantar cara negant-se a que cap altre cantant interpretés el paper.
Compte aquí.
Què va passar? Conclusió, que el cardenal manda más, que te has creído, Vivaldi. Li denega l'entrada a la ciutat, cosa que no suavitza gens la seva posició a l'església, evidentment. Però, dius, ha arribat el moment de que tu marxis a Viena, com t'han dit, Carles, el Carles VI t'ha convidat, sí. I ell diu, pa allà que voy, es el momento.
Ara sí, eh?
Estic enfadat amb el món, no em sento bé. Arriba, amb 62 anys, i en la setmana...
22 anys després, eh?
Sí, lo de la procrastinació. És que era un home ocupat. Era...
Ja, clar.
Tenia dues germanes, 800 composicions, òperes, era empresari, director d'orquestra, professor, violinista... No, estava ocupado,
tenia,
Joan.
Tenia, el, com era allò, el cos estrenyit, no?
Sí, estrenyit, no, estrechez de pecho, estrató de pit. Era, clar, és que ho portava fatal, tot. Exacte. Bueno, qüestió, arriba amb 62 anys a su nueva vida otra vez.
Sí.
I a la setmana, Carles VI mort per una intoxicació de bolets.
Home!
T'ho juro. I allà es troba Vivaldi, viejo, horriblemente viejo, i a més, desprestigiat, sol, i el pitjor que li podia passar, sense feina.
Ai.
Clar, ell, que havia viscut per treballar, arriba amb les butxaques buides, sense orquestra, ni cor, ni artistes, ni teatres, ni capella, ni músics on poder fer música. Què passa? Que s'allotja en una hostatgeria de mala mort i allà, completament deprimit i sense un duro, mor als 63 anys per una infecció que, evidentment, és desconeguda perquè l'informe, evidentment, s'ha perdut. Evidentment.
Li passa tot a aquest home.
I tu diràs, Maria, arribats a aquest punt, podem saber per què tot s'ha perdut?
Sisplau.
Doncs per suposat que ho podem saber. I és que...
És a dir, no s'ha perdut el document que explica per què s'ha perdut tota la resta?
No, però ja veuràs que
val.
Tu ara veuràs com tot quadra. Perquè què passa després de la mort de Vivaldi? Nada. Cau en el més profund dels oblits. La ignorància absoluta. Per què? Perquè un senyor, el senyor comte Giacomo Durazzo, compra totes les partitures i les deixa durant un segle dins d'un calaix.
Home, potser no calia.
No calia. Aquestes partitures passen per herència a dos germans.
Mm-hmm.
Un germà se les queda perquè, bueno, eren del papa.
Sí.
De papà, quiero decir, no del
sí,
papa
no, no,
de
Roma.
Papa Roma,
no. Eh,
i l'altre directament les lega a los salesianos.
Ah.
I què passa? Doncs que fins al 1926 ahí se queden. No surten d'allà fins que l'escola fa reformes i decideix vendre-les. I no és fins al 1926 que el professor de música i historiador Alberto Gentili se n'adona de l'increïble llegat que té entre les mans que no la recupera. I tu diràs, glòria bendita, ja està, salvados.
Sí.
No.
Ah.
No. Ell demana a l'estat italià que les compri.
Sí.
I l'estat italià diu, esto es muy interesante, no tengo dinero. Me cacho en dena. Vale, qüestió que les paga un particular. I quan té tota aquella obra entre les mans, més de 200 peces, diu, he d'exigir-li al germà que se les ha quedat per sentimentalisme que em vengui la seva part, i li diu a l'estat, heu de comprar-ho. I l'estat, per suposat, no tenim diners. Un altre particular
desastre.
Compra les partitures i ara tu i jo, Joan, estem pensant, glòria bendita,
ah,
hem recuperat...
Vençuda.
No.
Tampoc.
Què succeeix? El pitjor que podia passar. El feixisme.
Ai.
El govern li prohibeix a Alberto Gentili continuar treballant en el llegat italià i l'expulsen de la universitat. Què passa? Un cop exiliat, evidentment, Gentili prova de tornar a recuperar aquelles partitures perdudes. Però com pots comprendre, el feixisme, con mucho cuidadito y cariño, no fue.
No, amb
la cultura, no.
Fuiràs.
Així que aquí tenim l'explicació de dónde está su partida de nacimiento, de qué se murió... ¿Dónde están sus óperas? Pues culpa de Mussolini, que le den muy fuerte a Mussolini. Todo una mierda.
Sí.
¿D'acord?
Sí, sí.
Però jo tinc aquí una veu d'esperança.
Sí?
Sí. Sabeu per què? Perquè l'any 2006 es va recuperar una òpera de Vivaldi, una que portava 286 anys perduda. Així que quina és la meva esperança? Si aneu per Venècia i trobeu un manuscrit de Vivaldi, atenció, que podria ser obra seva.
Compte.
Epa.
Intenteu-li vendre a l'estat italià si teniu sort.
No, quedeu-vos-la i porteu-la cap aquí, que li donarem bon valor.
A la caravana. Maria Forencova, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.